Aquest és l'inici d'Ébano, el primer àlbum de temes propis de Bartolomeo Barenghi, guitarrista italià que viu a Sant Cugat des de ja fa uns anys, ara li preguntarem quants. Amb ell volem descobrir, obrir aquest àlbum i ensenyar-lo a través del ritme santcugatenc amb la seva companyia. El temps que parlem de molts projectes que omplen el seu dia a dia professional i per això el tenim amb nosaltres. Hola, Bart, què tal?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, gràcies.
Ébano, es refereix a la fusta d'Ébano. De fet, aquesta sonoritat em sembla que l'has anat buscant, no? Per aquest àlbum.
Sí, sí, exactament. La referència a la fusta en general és perquè tota l'escriptura dels temes i l'estètica, la textura del disc gira al voltant de la fusta i justament de la textura de la fusta i dels colors, començant pels instruments, que són pràcticament tots de fusta. Llavors guitarra clàssica, clarinet, l'ébano de clarinet, i el contrabaix i la bateria.
És una fusta molt peculiar, molt especial, de color negre.
L'ébano és molt peculiar, és negra, és l'única fusta que no flota a l'aigua, és molt densa i molt pesada i molt resistent i sí.
De fet, el disseny del disc segueix aquesta norma, no? Aquesta línia. El plàstic, el CD, és un tall transversal del que podria ser un ébano, no?
Sí, exactament.
Aquesta fusta.
Exactament. I mira que a mi no m'agrada molt el negre, però bueno, coherentment amb tot el concepte, l'imatge del disc al final m'agrada molt així, encara que sigui molt sombra i tal, però al mateix temps, com l'ébano, és com molt fi, molt elegant i al mateix temps molt d'impacte.
Anirem descobrint cada un dels tracks, però a nivell genèric, els uneix? Hi ha alguna línia que els fusiona, aquesta idea de fusta, és la que uneix tots els temes, el fil argumental?
Sí, segurament. Són temes que, encara que per mi tenen una línia molt... que els uneixes tots, van ser escrits durant bastants anys. Jo crec que els primers que estan al disc els vaig escriure igual fa 5 o 6 anys i altres que vaig escriure l'any passat abans d'entrar a l'estudi. Però darrere de tots jo crec que hi ha totes les influències més forts que he tingut musicalment els últims anys. No, tampoc els últims. Des de que vaig començar a tocar, que va ser amb la guitarra clàssica.
Una formació clàssica, no?
Formació, per tant... exacte, clàssica, i llavors tot el so de l'instrument clàssic i també de la música de cambra, de l'arranjament, de les veus, de la polifonia i tal, arribant a les músiques més populars i...
I el jazz.
I el jazz, darrere de tot, el jazz,
ara,
sobretot.
Ara et coneixem també amb molts projectes per ser músic de jazz. També està impregnat, evidentment.
Sí, molt. La improvisació, les harmonies, els conceptes estructurals, la sintaxis també d'una mena... És una... De certa forma jazzística, la sintaxi, la construcció. I després, pues, els elements més... folclòrics són a nivell de ritme, de melodia, de sonoritat. Sobretot el país més present és Brasil, perquè és la meva passió més gran, però també hi ha moltes ombres d'Argentina, el bateria és argentí, Salvador Toscano.
De fet, li dediques un tema a Chico Buarque, no? Suposo que és un dels teus...
Sí, totalment.
Hidrontina és el track número 1 que estem ara parlant a sobre. Què és Hidrontina?
Hidrontina vol dir que és de la... És com dir Sant Cugatens, però d'una altra ciutat, evidentment, que és Otranto. És una ciutat al sud d'Itàlia, a Puglia, és la part del taló, diguéssim, de la bota, i és una ciutat molt, molt bonica, molt peculiar. D'ahir ve un gran amic meu músic amb el que vaig créixer molts anys a París, on vivia abans de venir aquí, i vaig créixer molt músicament amb ell, i molts cops vaig anar ahir a Otranto a passar temps amb ell, a tocar... I és una ciutat molt peculiar, molt rica, perquè va ser dominada per moltes cultures diferents, de la grega, a la
romana,
fenícia, a la romana, i llavors té totes aquestes influències a l'arquitectura. I quan vaig començar a escriure aquesta cançó ahir, i realment, bueno, per mi porta una mica tot aquest aire mediterrani, no?
És com un diari de vida, no? Uh-huh. Per tant...
Sí, de vida i de viatges.
I de viatges. Tu vius a Valldoreix de Sant Cugat des de...
Des de 2009. Però... A Valldoreix des de 2012, sí, però...
Però abans tu vas estudiar a Itàlia, ets italià, el conservatori, bé, ho tinc per aquí... Et vas...
Giuseppe Verdi di Milano.
Ah, veus, tu ho dius millor. Amb guitarra clàssica.
Sí.
Quan vas començar a estudiar jazz?
Jazz va ser...
O a tocar jazz?
Sí, va ser, bueno, típic, un amic del poble que tocava una mica i, ai, vaig a classe amb un senyor que fa... I al principi, bueno, descobrint, i veia com una cosa com molt enriquecedora i amb molt més... Jo què sé...
Més llibertat, possiblement.
Sí, més llibertat. En aquesta època, potser més cerebral, pensava, oh, molta informació nova. I, no sé. I vaig començar a prendre classe i descobrir la música, tenia uns 15 anys, potser. I després, realment va ser un estiu que vaig marxar a fer un seminari intensiu a Siena, una ciutat de Toscana, on fan aquests seminaris des de fa 50 anys, potser. I allí va ser una mica com descobrir el món, no? Perquè abans el jazz per mi era tres persones que coneixia el meu poble i vaig arribar a aquest seminari on venia gent de tot arreu i fins i tot de fora d'Itàlia molt i va ser com, uau, aquest món és molt gran i jo soc molt petit i ahir vaig començar a interessar-me més fins a, després de la universitat, a... partir a París per profunditzar justament el jazz. París, que ha sigut sempre la capital una mica europea del jazz.
Aquí tenim un altre tema, es diu Iguaçu, que ve de l'altra banda, d'una part que t'interessa molt musicalment i entenc que personalment també. Aquí tenim el clarinet, l'escoltem, el gaudim una miqueta i ara ens expliques. Possiblement el Gabriel Amargant el coneixem més com a, amb el saxo, no? O almenys jo no sabia que també podia tocar el clarinet i així de bé.
Pues sí, el Gabriel va començar a tocar amb el clarinet. Mm-hmm. I el que passa és que sí, clar, avui en dia és molt més reconegut i operatiu, diguéssim, com saxofonista. I bueno, jo com aquest disc anava en aquesta direcció...
Volies fusta, no?
Pensar, bueno, igual un tema amb el sax i tal, al final... fora tot clarinet i...
És perquè li donava aquesta sonoritat que tu buscaves.
Totalment.
Quan vas escollir els músics que donarien forma als teus temes, ja li estaves impregnant un sabor, una sensibilitat i una manera de fer molt peculiar, perquè són músics molt lliures, no? Que també han posat el seu granet de sorra. Com va ser l'elecció dels músics?
Sí, això és totalment veritat, en el sentit de que cadascú aporta molt de lo que és, tant musicalment com humanament. I per mi la dimensió humana és sempre superimportant. Llavors, sobretot al principi va ser amb Gabriel i Gian Paolo. De fet, va començar a trio el projecte, sense bateria. I era, bueno, eren músics amb els que em trobava molt per tocar així ocasionalment, però molt seguit. I realment veia com els dos tenien... de dos costats diferents, però una tenien aquesta afinitat, no?, del llenguatge, de buscar alguna cosa que sonessi molt acústic, molt de cambra i molt popular, encara que ells dos particularment, molt més que jo, són molt més actius en l'àmbit del jazz, més pur i dur, no? Y pero bueno, vas a enseñar, ah, mira, tengo aquest tema, aquest altre tema i tal, i he vist de seguida, que vaig veure de seguida que estaven totalment en línia, i a més volien posar-li compromís i li agradava molt el projecte.
Anem a explicar qui són: el Gabriel Amargan, el clarinet, el Gianpaolo Laurentacci.
Justament de Puglia, no de Otranto, però de molt a prop.
El Salvador Toscano i el Quico Pugès, el cello, en alguns dels tracks, el 4, 5, 6, i ara després els descobrirem. Abans que se'ns acabi, Iguaçu.
Iguaçu. També vaig començar a escriure aquest tema allí, in loco, com diem en latí. També la fusió de cultures diferents. Iguaçu és un punt on es troba Argentina, Brasil, mm-hmm. Paraguai també, de Paraguai sí que conec molt poc, però aquí es reuneixen dimensions diferents, des de la calma del... Per mi la visita, descobrir el lloc va ser molt, molt màgic, i va ser molt màgic entrar per una floresta així tan densa, tropical i molt espessa, sense quasi soroll, i d'un moment a l'altre fer una curva i trobar-me davant de les cascades amb tot el soroll gegant que hi havia, i aquesta dimensió de violència, d'ímpetu i llavors el tema reuneix una mica aquestes dimensions,
l'aigua, i és per aquí, sí. I tal.
També la dimensió tribal, una mica del que eren els indígenes, del que són de la zona. Hi ha un ritme de ballau a la part central que indica una mica l'element brasileny, encara que el ballau no és d'aquella zona de Brasil exactament, però...
Ara estem sentint per això una altra història diferent, que és Xucran, o Xucran...
Xucran.
I d'aquí també és un viatge?
D'un viatge a Marroc. M'agrada molt viatjar, no sé si queda...
Els primers tracks ens ha quedat clar. Explica'ns una miqueta el tema i així el podem tastar una miqueta.
El tema vaig escriure després d'un viatge a Marroc, i bueno, a nivell melòdic la component va ser molt és molt evidentment àrabe, amb aquests intervals una mica melismàtics, i el Gabriel fa un treball així de melòdic increïble. De fet, aquest moltes vegades pensa que moltes coses jazzístiques es fan molt de seguida i tal, no? I com tocar aquesta melodia, me recordo molt els primers assajos, que ell s'ho currava, però d'una forma molt metòdica, i aquí farem això, pujarem i tal, baixem dinàmica i tal, molt, un treball molt, molt fi,
molt treballat, molt
sí,
fi,
molt sutil. I
aquí el tenim, escoltem.
Aquí el tenim.
La gravació la vau fer fa un any, no, un any i mig aproximadament, no?
Un any i tres mesos,
més,
sí.
A la Casa Murada, déu-n'hi-do, un estudi sí, impressionant.
Un estudi brutal, sí. Molt bonica l'experiència, el Jesús i la Eli que porten a l'estudi són molt, molt acollidor, no puc fer-li bona publicitat, molt professionals, i l'espai, també com deia abans, a mi m'interessa molt aquesta dimensió humana, i que he trobat amb els músics d'una forma fantàstica. Ahir va ser també la intenció d'anar a un lloc on poguéssim estar tres dies allí, tothom,
dormint,
sopant, dinant, i realment fent grup, no?, més enllà de la música.
És com unes colònies musicals
intenses. Exacte, i per mi ho faria una setmana al mes, això, perquè tant musicalment com humanament és molt enriquecedor. I va ser una experiència molt, molt bonica.
Aquí hem començat a escoltar el primer tema, que està en italià,
i amb cello, el primer tema amb cello també.
alguna ciutat italiana que t'inspirés?
No, aquí no. De fet, aquest tema el vaig escriure a París. I va ser sortint una mica d'una època de molta dificultat i així amb molta pressió i tal, i vaig com retrobar-me dintre de mi mateix per tornar a sortir de la cendra, és el títol, no? Llavors com fer-se cendra per després tornar a sortir d'ahir i tornar a néixer, no?
I després el cuentacuentos. Cuentacuentos.
El cuentacuentos es una canción que está dedicada a un amigo que conta cuentos y es un juego de palabras porque el tema se d'un costat té aquesta dimensió molt juguetona que es representa molt bé a ell. Alecos es un artista increíble que dibuixa, canta i fa moltes coses, però sobretot conta contes d'una forma increïble, explica contes d'una forma increïble. I llavors té tota aquesta dimensió molt juguetona i molt divertida, i de l'altre costat és un tema que no té un compàs igual a l'altre, i sempre has de comptar Erceta, no, i no sé què. Llavors hi ha el joc
de paraules.
És difícil
de tocar.
Bueno, conjunt. No, és agafar-li una mica l'acostum.
Era la primera vegada que entraves a l'estudi a enregistrar temes propis, temes teus, però no era la primera vegada que entraves a l'estudi a enregistrar un àlbum. El primer crec que és Preludio Saudade. Sí. Explica'ns aquest projecte tan interessant.
Aquest projecte jo li tinc més carinyo, pot ser que és en general el que tinc més carinyo. Va ser el meu primer disc i va ser realment el resultat dels projectes de final de carrera. Jo vaig cursar, després de cursar el Conservatori de Clàssica a Itàlia, vaig cursar al mateix temps el superior de jazz a París i una especialització de jazz a Itàlia. I llavors, als dos costats, vaig preparar un projecte de final de carrera amb el mateix orgànic, que és el del disc, que també és molt, fa molta referència a la música de cambra, no hi ha bateria ahí, hi ha flauta, clarinet baix, cello, piano, contrabaix i guitarra clàssica. I el que va ser, com venia justament del món de la clàssica, però la carrera de jazz, va ser un projecte de portar els dos autors que més m'apassionen de la clàssica, que són Heitor Villa-Lobos de Brasil i Leo Brouwer de Cuba, portar la seva música de guitarra clàssica a un context més jazzístic, improvisatiu, i sobretot anant evidenciant tota la component folclòrica que cadascú dels dos autors va posar dintre de la seva pròpia música.
Per tant, és un tema, és un àlbum de versions passades per el teu concepte.
Sí. De versió al final tenen molt dels temes, se'n van molt lluny de lo que és l'original, però sí, l'element compositiu de l'autor està ahí. És un homenatge, de fet, que és el que porta la portada, és homenatge a Villa-Lobos i Leo Brouwer.
Parlant d'homenatges, l'homenatge que fas a Chico Buarque, que abans parlàvem, aquí el tenim. Nastrada Amarela.
Thank you.
es veu la influència de, d'on ve la música de Chico Buarque. Explica'ns una miqueta aquest tema.
Aquest tema és, evidentment, un homenatge a ell i al gran patrimoni que ens està deixant encara de composicions increïbles, una més gran que l'altra, i al mateix temps a tot l'univers que el representa, perquè ell dintre de la seva música porta també tota la tradició brasileña. Jo sóc molt, molt fanàtic del xoro, de Rio de Janeiro, i realment aquest tema té una component de xorinyó molt, molt evident en la melodia, i Chico Buarque també porta sempre, molt, molt sovint porta aquesta influència dintre de la seva música.
Altres projectes en els quals t'has deixat seduir, has fet aquest viatge per la música latina, per exemple, Cambalache, no? On comparties projecte amb la Maria Fernanda Martínez, o música més
compartiu.
Sí. O la Sofia Ribeiro, que és música portuguesa. També sí. Et deixes seduir per ritmes i músiques populars.
De fet, amb la Sofia, per fer un enllaç molt fluid, aquest tema es diu Una estrada amarela, des d'un tema de Chico Buarque que porta aquesta expressió de l'estrada amarela, on diu que la vida és bella i el sol és l'estrada amarela, un missatge així molt, molt optimístic. I aquest tema que es diu Durant aquella, el vaig descobrir amb la Sofia i ho cantàvem amb ella, i està gravat també al disc que vam fer junts. I ella la vaig conèixer a París, als anys de vida parisina, i ella estava estudiant també allí, i ens vam conèixer, va ser una mica musicalment amor a primera vista. Els dos enamorats de Brasil, i al principi tocàvem només música brasileña. A poc a poc vam anar integrant molt de fado i ara ella viu a Nova York i, bueno, toquem quan podem.
Toca
però
una mica lluny.
Exacte. Però ve molt aquí. Ara també està tocant amb el Marco Mesquida, el Juan Pablo, que seran molts músics d'aquí, i llavors a poc a poc s'està.
Amb Cambalache sí que continues.
Amb Cambalache continuem, sí.
Més projectes, per exemple, cinema-concerts. Posar-hi música a cinema mut.
Sí.
Interessant.
Sí, sí.
Això ho fas a França, no?
Això ho faig una mica a França, però mira, l'últim que vaig fer va ser a un festival molt bonic que aconsello a tothom d'anar-hi, que es diu Un Castillo, perquè es fa a Un Castillo, que és una ciutat del Pirineu Aragonès. Va ser al juliol i es fa cada any al juliol. I és un festival enterament dedicat a les pel·lícules mudes amb música en directe. I llavors cada dia hi ha potser 3 o 4 pel·lícules amb músics que toquen en directe. I aquest any em van convidar per primer cop, i per primer cop vaig anar-hi sol, que va ser com, bueno, un reto.
Sol amb la pel·lícula?
Amb la pel·lícula, sí. Sempre l'he fet ben bé a trio o a duo amb músics amb gran amics i músics amb els que treballo encara, que viuen a París. I aquest cop per primera vegada anava a fer això tot sol, i va ser molt, molt, molt bonic, molt,
molt
interessant.
Sí. Aquí tenim El último trago de Ravel. Això, el tema clàssic, Ravel t'agrada?
Ravel m'agrada molt, i no va sortir el tema per Ravel en si, sinó que quan vaig escriure el tema i després el vaig tornar a escoltar va ser com...
Et va recordar?
Això, hi ha molta cosa de Ravel, però com un Ravel una mica borratxin. I al mateix temps molt decadent, i aquest element molt decadent, i he pensat com, venga, l'última copa.
Aquí el tenim. Acabant, però abans volia preguntar-te sobre la teva faceta de professor, que també t'aporta molt en el teu dia a dia, en la teva vida professional.
Moltíssim.
Estàs al Liceu?
Sí, estic a l'aula del Conservatori del Liceu, i realment sí, porto ahí 7 anys i cada cop estic més content, cada any que passa. I perquè, bueno, ja ensenyar és una de les millors formes d'aprendre. Hi ha un gran savi del ioga indi que diu: si vols conèixer algú, llegeixo. Si vols aprendre algú, escriu-la. I si vols ser mestre en algú, ensenya-lo. I realment ensenyar em posa cada dia davant de la música, d'aprendre un altre cop com fer la música, i al mateix temps davant de tu mateix com ser mestre, al mateix temps alumne, i com pot transmetre les coses amb tot el coneixement possible, al mateix temps mantenir una humilitat i un lloc molt neutral i servidor, que sigui un rol de servidor per la música i pels altres.
I estant al Conservatori del Liceu, suposo que els alumnes que et venen, alguns d'ells i molts d'ells tindran un nivell que, clar, tu veus, no?, de manera innata.
Sí, sí, sí. L'any passat especialment vaig tenir uns quants alumnes que va ser un any molt especial i es van graduar tot perquè eren tots molt bons i va ser... Sí, sí, però passa molts cops.
On podem aconseguir aquest disc?
Aquest disc actualment el podeu comprar per CD Baby, uh-huh, o per iTunes també, online. I si no, CD Baby també còpies físiques, i si no la còpia física als meus concerts.
O bart@bartolomeobarengui.com. De fet, 3w.bartolomeobarengui.com. Allà trobaran tota la informació, totes les novetats. També tens una pàgina de Facebook on també actualitzes les dates de concerts, de tots els concerts que tens. De fet, tens algunes parades per aquí a Sant Cugat.
Tinc alguna cosa a Sant Cugat.
Per exemple, amb la Clara Sayago, que no se'ns oblidi, que també col·labores amb ella.
Sí, 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 toco el seu projecte. Normalment el projecte és a Quintet. Vam fer un disc que va sortir ara fa 6 mesos així per Temps Rècord. I aquest cop el presentarem aquí al MUT de Sant Cugat, uh-huh, a Torre Blanca, a format de trio, només amb clarinet.
És que més no hi cabeu allà a l'escenari.
No, a l'escenari del MUT més de 3 impossible. I si no, 3 dies després, això serà el dia 20 d'octubre, i si no, el dia 23 tocarem al migdia al Siglo amb un altre projecte que li tinc molt de carinyo, que és sobre sort brasilien, justament, uh-huh, a trio, on cantaré també molt, que ara m'estic llençant molt aquesta
faceta de cantar.
I ahir tocarem, de fet, el tema dedicat a Chico Buarque i molta música tradicional brasilenya.
També estàs en el projecte amb Valentí Quartet, hi ha Quintet, no?
Hi ha Quintet, el Valentí
Querol, que teniu ara a la Clara Luna interpretant els temes. En principi eren instrumentals i ara li heu posat... Sí. Per cert, tu no has pensat en posar-li lletra als temes?
Els meus, alguns tenen, potser dos. I sí, l'he pensat molt, però crec que ja el pensaré pels propers.
Pel proper.
Tinc moltes ganes de cantar i
acabem cap allà. Amb aquesta presentació, finalitzes el CD amb Nana para León. Directament per a León, és una nana, és per
sense
un nen.
Dubte.
Doncs Bartolomeo Barengui, moltes gràcies per venir a
Cua.cat
i ens aniràs explicant totes les últimes novetats i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.